l'han acollit tot aquest temps amb gran amor, l'han cuidat fins a l'últim moment, els nebots que han estat al seu costat i l'equip mèdic. És a dir, ha estat sempre ben acompanyat, amb tota l'estimació, i sobretot des de que va morir, doncs l'home que la va acompanyar sempre com a familiar seu fa uns mesos, el capellà mossèn Pedrós.
Bé, doncs moltes coses podríem seguir dient d'aquest estil proper, senzill, de pastor que fa olor d'ovella, que on va ser Jaume Camprodon, va ser bisbe de Girona entre el 1973, abans de morir Franco, i el 2001. Això vol dir que va viure, com vostè diu, èpoques de goig, però també èpoques molt complicades.
Va viure
tota la transformació, no?, de la conferència episcopal en la transició espanyola, tot el paper de l'Església.
Exactament.
I suposo que fent seus molts dels postulats, no?, la de l'Església d'aquells anys 70, tan difícils.
Exactament. Per exemple, dos fets. Ell va ser dels bisbes, ja, només queda ell, no?, que va signar Arrels Cristianes de Catalunya. Uh-huh. Ell era un dels bisbes que va demanar perdó en nom de l'Església de Girona per tot el que havia pogut passar durant l'època de la dictadura. Uh-huh. I, d'alguna manera, doncs, esclar, el bisbe Jaume va viure tota aquesta renovació que significava el Vaticà II, també amb tots els sofriments que això doncs, li va comportar, també.
Mm-hmm. Bé, doncs, des d'aquí recordem el bisbe Jaume Camprodon, que descansi en pau. Transmetem, com a mitjà de comunicació de l'Església, també des de Ràdio Estel i el Setmanari Catalunya Cristiana, el nostre condol a tota la diòcesi de Girona i a la família, evidentment, i a l'entorn més proper del bisbe Jaume Camprodon, aquell home senzill que va guiar l'Església de Girona durant 28 anys, que són molts, per cert, perquè
molts.
Primer successor va estar 7 anys i vostè en porta 7, també, 7
vuit.
I mig? 8, ja. Molt bé, molt bé. És veritat, 8 ha complert. El temps passa ràpid, eh?
El temps passa molt ràpid.
Ara ja només queda un bisbe emèrit de Girona, fins ara n'hi havia dos, era un privilegi, no? Però bé,
sí.
No pot durar sempre aquest petit privilegi.
No.
Moltes gràcies, Monsenyor Francesc Pardo, bisbe actual de Girona, des de la tristor per la pèrdua de Jaume Camprodon, bisbe emèrit de Girona, però també des de l'esperança en la resurrecció i també des de la satisfacció, no?, d'haver tingut una mort natural a una edat molt avançada.
Molt avançada. I només per acabar, el seu lema episcopal era Surrexit Domini. El Senyor ha ressuscitat.
Per tant,
amb aquesta esperança va viure i va morir.
Doncs aquesta esperança és
aquesta fe.
Sí, sí, és la que tots tenim davant de la mort, que un dia o altre ens ha d'arribar. Esperem que sigui el més tard possible, no?, perquè també som humans. Moltes gràcies, Monsenyor Francesc Pardo.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, bon Nadal, bon moltes inici d'any i igualment. Fins una altra. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Dos minuts i seran dos quarts de vuit. Seguim des del Mirador de l'Actualitat. D'aquí a uns minuts entrem en el tema del dia.
El Mirador de l'Actualitat.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella, a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Del 31 de març al 2 d'abril tingues la maleta preparada perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 2770.
Fundación Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és.
Sí.
Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
012. La Generalitat, al teu costat. Hi ha infants que per diferents motius no poden viure amb la seva família i l'administració se n'ha de fer càrrec de forma temporal o més definitiva.
L'acolliment familiar és un gest solidari i de compromís social que contribueix a pal·liar el patiment i la vulnerabilitat d'aquests infants mentre la seva família d'origen intenta refer-se.
Per desenvolupar-se com a persones és necessari un bon entorn familiar. Entra a gencat.cat/acolliment familiar. Avui més que mai ens calen moltes famílies.
012. La Generalitat al teu costat.
És molt més important que et coneguis a tu mateix que donar-te a conèixer als altres.
Lucio Aneo Seneca, filòsof llatí.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són 8:15, després d'haver recordat el bisbe Jaume Camprodon, emèrit de Girona, que ens deixava ahir. Ho hem fet en conversa amb l'actual bisbe de Girona, Francesc Pardo. Entrem en el tema del dia. Salutacions, novament, del Toni Huguet a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i la de Marta González a la redacció. Us parla l'Ignasi Miranda. Entrem en matèria. L'amenaça terrorista a Europa s'ha mostrat com un problema molt difícil, especialment aquest any 2016, que estem a punt de deixar. Difícil d'aturar en un moment de grans convulsions. El terrible simbolisme que va viure Berlín per la coincidència de temps i espai, amb les festes de Nadal, la proximitat d'una església lligada a la memòria del segle XX a Alemanya i la important arrel cristiana d'aquest país van confluir en el dur i trist context de l'atac terrorista que es va patir a la capital alemanya dilluns de la setmana passada, ara fa 8 dies, a les portes de la gran festa del naixement de Jesús, en un mercat nadalenc, i amb un atac que tenia el procediment similar al de l'estiu passat a Niça, un camió disposat a arrasar amb totes les persones i tots els objectes que hi trobés. La voluntat demostrada pel govern d'Angela Merkel a Alemanya, que no és altra que la d'acollir refugiats generosament, procedents de Síria i del Pròxim Orient en general, s'ha interposat en el que ha estat l'anàlisi i el mecanisme de lamentació d'aquest terrible crim. Malauradament, hi ha sectors de la societat que aprofiten per fer demagògia amb aquestes qüestions i que critiquen la cancellera per haver estat tan generosa. Res més lluny de la realitat del que volem fer nosaltres. Nosaltres no volem fer altra cosa que elogiar la generositat que ha mostrat Europa en alguns llocs, no pas a tot arreu, per acollir aquests refugiats. Dit això, hem de condemnar rotundament accions com la de dilluns de la setmana passada a Berlín i totes les que puguin venir. L'amenaça terrorista és real i potser el que ens preguntem avui és de quina manera podem aturar-la, sempre des de la voluntat de ser pacificadors i d'expressar el nostre desig que els cors dels terroristes, com diu el Papa Francesc, canviïn. Amb aquesta presentació del tema saludem els que formen part avui de la taula. Tenim, d'una banda, Mohamed Said, que és palestí i de l'Associació d'Amics de Palestina a Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Hola, muy buenas tardes.
I bon Nadal.
Igualment.
Tot bé?
Molt bé, molt bé.
Té vostè notícies de com s'ha viscut el Nadal a Palestina, a la part dels cristians, a Betlem, per exemple?
Sí, la verdad, el primero quiero dirigirme a todos los hermanos cristianos en todo el mundo, felicitarlos por estas fiestas tan memorables, el nacimiento de nuestro Jesús en la Tierra Santa, en Palestina. Espero que la paz reina en Palestina en el 2017, en el Oriente Medio, en Europa, en todo el mundo.
Doncs li agraeixo aquesta esperança, que no és altra cosa que el que podem tenir.
La verdad, y hemos tenido dificultades. Hay muchos cristianos, hermanos de la Franja de Gaza, no han podido participar en la Noche Buena en Belén por cuestiones políticas, por los controles del ejército de Israel, pero esto siempre pasa.
Clar, la missa es pot celebrar, però no hi pot anar tothom
no
qui vol.
No podien participar i irse a Belén a participar en la missa de la Nochebuena.
Bé, saludem d'altra banda Alexander Golovin, que és estudiant i membre del grup Catalans Lliures, plataforma de pensament liberal i independentista, en aquest cas de Catalunya. Alexander Golovin, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda,
Com està?
Bé, anem fent.
Bé, preguntem avui als oients si l'atemptat de Berlín ha augmentat la pròpia preocupació per l'amenaça terrorista, una preocupació que sempre tenim, sempre podem tenir, però la sensació és que potser després d'un atemptat com aquest més a prop pot ser més gran. Vostès creuen que és més gran, per exemple? Senyor Golovin, què pensa vostè?
Contestant la pregunta...
Sí, directament.
Jo faria una, una quarta... Que
endavant, i tant.
Que no sé si es pot fer, però faria un mix de les tres respostes. És a dir, entenc que va ser un atac contra les arrels cristianes, Occident té uns valors... i aquest terrorisme vol acabar amb els valors que té la nostra societat, això per una banda. També la segona, perquè, és a dir, la situació és més o menys atacs similars als que hem viscut ja fins ara, per tant, cal seguir amb alerta. I últim, i tercera resposta disponible, hem de seguir treballant per aturar aquests crims. Per tant, no crec que la situació o la nostra possible alarma pugui haver crescut gaire, a diferència dels anteriors atacs.
Bé, doncs, de fet, moltes vegades passa que amb les tres respostes per les quals donem opció als oients poden ser complementàries, no necessàriament són contradictòries. Vostè, senyor Said, creu que l'atemptat de Berlín pot donar raons per veure augmentada la nostra preocupació per aquesta amenaça a Europa?
Yo siempre, yo lo he dicho, que los atentados siempre van en aumento en Europa, porque Europa ha tenido el fallo de no tomar decisiones políticas en la guerra de Siria desde el principio. Esto generó un grupo formado por Daesh o por el Estado Islámico, pero hay que saber quién fomentó estas dos tendencias radicales islámicas y quién está detrás de esta gente. Entonces, llevamos 5 años con el problema de Siria y no se ha solucionado. Al contrario, cada día más, con la intervención de Rusia en el conflicto está ahora más agresivo que antes. Y Europa, yo creo que no ha sabido llevar la situación en Siria, en el Oriente Medio, durante esos últimos 5 años con Estados Unidos a la cabeza. Esto no quiere decir que estamos en una ola de terrorismo radical. Yo creo que va en aumento si no solucionamos de raíz el conflicto sirio. Esto no lo veo...
Mentre no se solucioni el conflicte de Síria, aquest terrorisme, aquesta amenaça terrorista pot seguir sent
sí,
present.
Sí, yo estoy seguro que sí, porque hay... No es Europa nada más recibir los refugiados. Lo que hay que solucionar es el conflicto en sí, porque si solucionas el conflicto, ya no existe la ola de refugiados, la ola de terrorismo. Bueno, existirá, pero muchísimo menos. Pero mientras el conflicto está y la intervención de Rusia en el conflicto va a aumentar muchísimo y Europa tiene que vigilarse mucho en este aspecto.
Sí, estic d'acord que la primera prioritat ha de ser acabar amb aquest conflicte que està portant misèria al poble de Síria. Però, a més, és a dir, no podem ser tan il·lusos de pensar que un cop s'acabi la guerra, s'acabarà el terrorisme, aquella gent tornarà a ser feliç, tornarà a tenir les seves cases, les seves famílies, podrà anar a la universitat... No, és a dir, acabi la guerra, quan acabi la guerra, aquell país estarà arrasat totalment. Allà no es podrà fer res. Aquella gent no es pot desenvolupar. Per tant, doncs, el terrorisme, estic d'acord amb vostè, potser es disminuirà, però seguirà constantment. I llavors Europa i Estats Units i el món occidental ha de seguir fent guerra contra el terrorisme. I també cal dir que sí que és veritat que Rússia bé, està donant suport a un règim que ha provocat molt de dolor, però també cal recordar que des de que ha entrat en Rússia al conflicte, els terroristes que ha eliminat el nombre de terroristes que ha eliminat és molt més elevat que el d'Estats Units, que porta molt més temps que Rússia en aquest conflicte. Per tant, potser també ens hauríem de plantejar l'estratègia que està tenint Europa en aquest conflicte, Europa perquè és un aliat d'Estats Units. Per tant, sí, potser sí. Ens hauríem de replantejar la situació, el pla, l'estratègia que tenim per lluitar contra aquest terrorisme i la situació que hi ha a Síria.
El que passa és que, clar, la tàctica d'eliminar persones, a la qual vostè es referia ara, no sempre és desitjable.
No, clar.
És un mecanisme de lluita o...
És de defensa.
De defensa, però, clar, sempre és més desitjable si es pot trobar alguna solució pacífica. Ara per ara molt difícil, evidentment, tal com està la situació
totalment
a Síria.
Però quan tens un grup de gent que l'únic que vol és eliminar-te tu, a la teva família i a la teva societat, t'has de defensar. I, evidentment, que a nosaltres no ens agrada eliminar persones, però...
Sens dubte. Bé, en tot cas, aquí entrem en el gran dilema moral que moltes vegades se'ns planteja, certament. Seguim parlant, però avui, sobretot, de l'amenaça terrorista a Europa, potser no tant de Síria, si pot ser, sinó d'aquest problema de l'amenaça terrorista a Europa. Entrarem una miqueta més a fons en el que poden ser els contextos socials que segurament afavoreixen la captació de persones, moltes vegades nascudes a Europa, a Alemanya, a França o a Espanya, fins i tot. Abans, però, recordem la pregunta del dia, que era sobre l'atemptat de Berlín, les possibles respostes i si tenim algun missatge. Marta, bona tarda.
Bona tarda. Avui us preguntem, l'atemptat a Berlín ha augmentat la teva preocupació per l'amenaça terrorista? Sí, va ser un atac molt calculat contra les arrels cristianes. No, la situació és la mateixa i, per tant, cal seguir amb l'alerta. O no ho sé, però s'ha de treballar per aturar aquests crims. Fins ara l'opció més votada és amb un 44%. No, la situació és la mateixa i, per tant, cal seguir amb l'alerta. Ens han arribat uns comentaris de la Laura de Terrassa que ens diu em preocupa molt, sobretot a l'hora de viatjar. No saps en quin lloc et poden sorprendre de mala manera. D'en Màxim García, de Mataró, ens diu no em preocupa més la situació de l'amenaça després d'aquest atemptat. Certament espanta una mica més que un home sense escrúpols robi un camió i arrasi amb tot el que troba. Més enllà de lamentar aquesta mentança i rebutjar-la, el problema és més de fons. Cal aturar Daesh i les seves marques terroristes. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes a través de radioestel.cat fins a les 8 del vespre.
Sobre aquesta pregunta la tornem a recordar. L'atemptat de Berlín ha augmentat la teva preocupació per l'amenaça terrorista? Aquesta és la pregunta, la teniu a radioestel.cat, com ara ens deia la Marta, i podeu optar per una de les respostes possibles que donem o enviar-nos els vostres comentaris. Ben senzills d'escriure, de vegades una línia, quatre paraules, són suficients perquè ens digueu què penseu sobre això. Bé, algunes vegades davant atemptats terroristes algun dirigent de govern europeu, com és el cas del mateix primer ministre francès Manuel Valls, havia arribat a dir que Europa moltes vegades no havia sabut donar resposta a les demandes de persones que han vingut, per exemple, al Pròxim Orient, o que han vingut refugiades, i que això de vegades és un context que alimenta possibles situacions de violència. Això, evidentment, ho deia sense justificar els atemptats que hi ha hagut a França o aquest d'Alemanya, però sí una mica intentant explicar les claus en què es produeix aquesta amenaça a Europa. Evidentment, no és desitjable el terrorisme enlloc, i els mateixos musulmans moltes vegades són víctimes, les primeres víctimes d'aquest terrorisme.
Yo creo que lo que dice usted, también los musulmanes son víctimas de este terrorismo tan radical.
De fet, si mirem nombre de víctimes per proporció...
Proporción, muchísimo más.
A Mosul hi va haver un atemptat ahir mateix, a l'Iraq, tristament.
En Yemen, en Jordania, la setmana passada... Y en todos los países del Oriente Medio. Yo creo que el señor Valls se ha dado cuenta, pero tarde, de la situación, de dónde viene todo este lío, todo este conflicto del terrorismo. Yo creo que ha llegado tarde o no se entera de nada. Y yo creo que ya, bueno, es muy buena señal que el gobierno francés que está dando cuenta que el terrorismo no ha venido de la noche a la mañana, ha venido por unos errores de los gobiernos europeos y esto es el resultado. Entonces hay que solucionar, hay que buscar las salidas y yo estoy seguro si los países europeos se sienten y empiezan a buscar soluciones a esta ola de terrorismo, yo creo que se va a solucionar, pero tienen que ponerse mucho a trabajar.
Uh-huh. La qüestió és de quina manera, però ara entrem, sí, senyor Alexander Golovin.
És cert que a França tenen un problema d'integració, és a dir, ho veiem a París, que hagin anat a París, a les afores de París, les banlieues, doncs home, hi ha un problema d'integració dels joves que no se senten part dels valors republicans, que no veuen que no tenen futur a França, i potser, no és per res, però potser podrien prendre una mica lliçó o aprendre d'aquí, és a dir, Catalunya... Les regions interiors de Catalunya han tingut tasses d'immigració altes i no hem tingut mai cap, bueno, no hem tingut mai cap problema greu. És a dir,
hi ha hagut
tingut,
algunes sacsejades, però...
Com pot passar a qualsevol lloc, però la integració ha estat molt bona a Catalunya. Catalunya és un exemple d'integració. Per tant, el que hauríem de discernir és què ha fet bé Catalunya, què ha fet bé també Espanya, cal dir-ho, per acollir tota aquesta gent que és de cultures diferents i que hem pogut conviure perfectament a través de la tolerància. I hauríem de veure què és el que ens fa ser així i que altres països ho puguin aplicar.
Yo creo que ojalá que Europa pueda tener el 20% de la política de integración que existe en Cataluña. Yo creo que Cataluña ha sabido llevar la política de integración a lo más profundo posible, tener todas las necesidades de los emigrantes a su alcance. No hay de aquello como dejar la emigración que soluciona sus problemas. Hay que estar con ellos, buscar las soluciones. Y yo siempre digo que es Cataluña y España, a nivel de política de integración, han sido acertados en esta cuestión, más que Europa.
I tot i així, a Catalunya no tenim cap partit que sigui anti-immigració, xenòfob. Bé, vam tenir Plataforma per Catalunya.
Encara existeix, vaja.
Però a nivell nacional a Catalunya no hem tingut mai cap partit del Parlament, i això és un fet que cal estar orgullós.
També és veritat que va tenir una època com una mena d'auge, sí. Plataforma per Catalunya, fins i tot es va quedar prop d'entrar al Parlament.
Sí,
per dir les
està
coses.
A poc.
Sí. Bé, en tot cas, un motiu per estar raonablement satisfets, el que passa és que, clar, no és or tot el que llueix, no. També hi ha altres...
No, pero es positivo y más, hay muchísimos inmigrantes que han integrado en la sociedad civil catalana, en la política catalana, en los partidos políticos. Esto favorece a la integración a nivel de la sociedad de inmigración, mientras en Alemania y en Francia... Están muy limitadas las integraciones y los gobiernos están dejando en manos de Dios a los emigrantes. Esto influye mucho en captar esos radicalismos islamistas en sus filas.
En qualsevol cas, senyors, de tota manera, s'ha de dir que el compromís que Europa va adquirir ara fa gairebé un any i mig per acollir un nombre de refugiats, que tampoc era res de l'altre món per als centenars de milions d'europeus que hi ha, que em sembla que eren 150.000 o 180.000 o 200.000, com a molt, a Espanya uns 15.000, aquest compromís no s'ha assumit. I Alemanya aquí sí que s'ha de dir que ha donat una lliçó de generositat. És perillós entrar a relacionar això amb l'atemptat de Berlín perquè, evidentment, no és la causa, no? Aquesta gent... Tot i que alguns ho intenten, com dèiem abans en la introducció, alguns ho poden intentar utilitzar demagògicament.
No, i quan molts dels atemptats terroristes que hem viscut han estat produïts per gent que ha nascut al país on s'ha produït l'atemptat. Per tant, no té cap sentit dir que la gent que ve de Síria, que són refugiats, que és gent que pateix, són terroristes. Evidentment que no. I... Alemanya és un exemple a seguir per Catalunya i per Espanya. I aquí a Catalunya l'Ajuntament pot posar cartells de Refugees Welcome a la façana d'Ajuntament. Però al final quants refugiats hem acollit? Quatre gats?
El que intenta fer l'Ajuntament aquí és una mica rentar-se les mans. Diu, no els tenim perquè el govern espanyol no ho ha gestionat.
Angela Merkel, que és una icona que ha estat crítica durant molts anys, està donant exemple acollint aquesta gent, donant-los un lloc de treball, una casa, perquè aquesta gent es pugui desenvolupar. I també és que Alemanya, al final, guanyarà amb tota aquesta gent, perquè aquesta gent és gent preparada. És gent que el seu país és un país normal... que ha viscut una guerra civil, però aquesta gent és gent totalment preparada que, al final, la immigració acaba portant sempre coses positives als països, econòmicament, culturalment i en molts sentits.
Mohamed Said?
Yo creo que si no hay política en común europea, malamente vamos. Si Europa está a nivel de política en común, no lleva nada adelante positivo. Siempre cuando llegan, cada país hace lo que tiene que hacer. Y yo creo que la solución de la inmigración es un asunto muy grande para solucionarlo por bonitas palabras y buenos gestos. Hay que profundizar el problema de la inmigración y Europa no está preparada en solucionar el problema de la inmigración. Esto no quiere decir que pueden solucionarlo. Yo creo que sí, tienen muchas fórmulas de solucionarlo, pero... No están preparados porque están atados a nivel político, siempre entramos en la política, en la estrategia política, en las estrategias económicas, y esto influye mucho en las decisiones políticas que tomando los líderes europeos, eso sí.
Jo no crec que tinguem un problema d'immigració, és a dir, no tenim tants immigrants a acollir. Els immigrants que han de venir, ho ha dit abans l'Ignasi, són, què, màxim 200.000, 150.000, no es poden repartir bé cap per Europa? Quants milions som a Europa? 150.000 al costat dels milions que som no són res, és a dir, els podem perfectament acollir. Ara bé, què passa? Que hi ha partits, hi ha moviments a països, sobretot del centre d'Europa, que s'aprofiten, fan demagogia, fan populisme, amb discursos xenòfobs, i els interessa tots aquests problemes, petits problemes, excepcions, casos aïllats que estan tenint gent que ve de fora als països d'acollida. Ara bé, acollir-los els podem acollir perfectament.
Bé, avui ens acompanyen el mirador de l'actualitat, Alexander Golovin, membre del grup liberal Catalans Lliures, i també el palestí Mohamed Said, que és, en aquest cas, integrant de l'Associació d'Amics de Palestina a Barcelona. Palestí i integrat, de fa quants anys que viu aquí, senyor Said?
Jo llevo 30 anys.
Déu-n'hi-do, vostè és un català.
Català de por a seva.
Molt bé, molt bé.
Por a seva. Molt bé. La verdad que no encontré nunca desde que he venido un...
Cap problema de
res. Cap problema en Catalunya, absolutamente. Al contrario, eso viene por la integración. Yo creo que también juega mucho la emigración, integrarse en la sociedad civil donde instala. Eso es muy importante. Lo peor cuando se forman guetos a nivel de la sociedad de emigración. Eso es lo peor. Pero integrarse... vivir como viven la gente, respetar, compartir, yo creo que esto favorece muchísimo. Y no hemos tenido problemas a nivel de integración, al contrario.
I vostè ha viscut en 30 anys, doncs, de tot, des de la primera conferència de pau de 1991 a Madrid, que sí. La primera llumeta d'esperança en el reconeixement mutu d'Israel i Palestina, i tot el que ha passat després, els acords d'Oslo del 93 i les sacsejades que hi ha hagut a la pau, també.
España ha jugado mucho y Cataluña ha jugado muchísimo en estos años a nivel de mover un poco el proceso de paz en el Oriente Medio. Pero la cuestión que las potencias siempre están obstaculizando todo lo que es el proceso de paz por intereses, ya hemos hablado, económicos y estratégicos en la zona.
Avui els diaris, per exemple, La Vanguardia i altres diaris, destaquen molt en les seves primeres planes el que són dos focus d'atenció. D'una banda, Israel, que marca territori, defensa els seus assentaments, fins i tot enfrontant-se amb països que els han condemnat, països de les Nacions Unides, i Mahmoud Abbas, amb 81 anys, ha estat novament reelegit president d'Al-Fatah, del partit que governa Palestina. Tot això és una miqueta un marcatge estratègic dels líders que han de ser importants, esperem-ho encara, en aquest procés de pau.
Jo crec que Europa tiene que empezar a jugar. Yo creo que la resolución 2334 de esta fin de semana del Consejo de Seguridad, yo creo que es fundamental porque todos los asentamientos son asentamientos ilegales totalmente. Entonces Europa tiene, después de esta resolución, empezar a trabajar. Porque yo estoy seguro, sí, ya hemos hablado muchas veces, si no hay paz en el Oriente Medio, Europa va a seguir tener conflictos, porque el Oriente Medio está a la puerta de Europa.
Sí, sí, és una de les claus. Avui, de fet, ens centràvem en l'amenaça terrorista a Europa, però avui també aprofitant la presència de Mohamed Said, que és palestí i coneix molt els problemes de la seva terra, i també d'Alexander Golovin, que coneix molt la realitat política dels Estats Units. Ara, amb Donald Trump, no sé què passarà, perquè també té ponts una mica poc convencionals pel que és la política internacional dels Estats Units.
Sí, bueno, el que acabem de veure amb la polèmica que hi ha hagut ara a Israel és que a Obama li queden 4 dies i ja sabem, és conegut que Obama i Benjamin Netanyahu no s'han portat mai bé. Vull dir, tenen una relació pèssima. Ara bé...
Cosa que no passava habitualment entre els presidents nord-americans i els primers ministres israelians.
Exacte. I, clar, Benjamin Netanyahu ara està, doncs, enfadat. I el que passa és que ara Donald Trump, doncs, que és un sionista radical, declarat, i que ha dit que donar suport a Israel sense cap inconvenient, doncs la situació pot canviar molt. És a dir, Estats Units, és veritat que sempre havia estat un aliat d'Israel, però...
Però també havia estat conciliador en els acords de pau,
sí, sí.
No?
Sí, de fet, ho vam veure, Bill Clinton, del Partit Demòcrata, va ajudar a acords.
Amb George Bush, pare, també va començar la primera conferència de pau, és a dir, que aquí una mica dels dos bàndols, demòcrates i republicans.
Sí, sempre ha estat així. El que estem veient ara és radicalització per part dels demòcrates, que per primer cop en molts anys s'han abstingut d'una votació, i per part dels republicans, que cada cop més s'escoren cap a una banda de solució d'un sol estat, que és el d'Israel.
Més enllà de com evolucioni la guerra de Síria, que esperem, tant de bo, es pugui aturar el més aviat possible, més enllà d'això, hi ha recursos propis a Europa per acabar amb l'amenaça terrorista. De fet, em sembla que Marta ha arribat l'opinió d'una oient que ens parla en aquesta línia. Vol llegir-ho?
De la Mireia de Vic, ens diu: m'agradaria que alguns dels qui participen avui en el programa donin pistes sobre la manera més pacífica possible d'aturar aquests terroristes que amenacen Europa.
Hi ha alguna manera pacífica o el més pacífica possible?
Jo crec que hi ha dos...
O policial, que en principi també hauria de ser pacífica.
Jo crec que policialment no, nunca se acabarà con el terrorismo. Eso es más claro que el agua.
Sí que hem vist, però, perdó, alguns resultats, no? S'han detingut presumptes
sí,
col·laboradors...
Sí, però sempre no se escapa de les mans, sempre... Yo creo que es lo más importante que Europa empieza a trabajar profundamente y bien para participar o para solucionar los conflictos en el Oriente Medio. Y segundo, Europa tiene que hacer una política de integración bien profunda en la sociedad civil y migratoria en Europa. Yo creo que esos son los dos temas más importantes. Pero si no hay participa en solucionar los conflictos en el Oriente Medio, yo creo que cuestiones de política de integración de la comunidad de migratoria en Europa va a ser difícil. Yo creo que son dos caminos juntos pueden solucionar el conflicto.
Està clar, mirant a dintre d'Europa només no es pot acabar amb això. La conclusió de Mohamed Said, Palestí, és aquesta: s'ha de mirar el Pròxim Orient.
Jo crec que hem de potenciar els serveis d'intel·ligència, és a dir, no podem fer atacs constants en aquell territori quan hi ha població civil és molt perillós. Per tant, el que crec que hem de fer dels els governs europeus i occidentals és potenciar els serveis d'intel·ligència, que ja hem vist com aquests mesos s'ha desarticulat moltes petites organitzacions, individus, i també hem de mirar a casa nostra, que a Catalunya no hem tingut cap atemptat, però Catalunya, segons tots els informes, és un niu de terroristes. I tenim un alt percentatge de patir un atac terrorista. I no s'estan fent les coses bé per atacar aquesta gent o solucionar amb els serveis d'intel·ligència, perquè en la cimera que hi ha hagut ara, els Mossos han estat exclosos. Com podem combatre en una zona on hi ha una alta tassa de gent propensa a ser terrorista quan la nostra policia no pot participar en les reunions per combatre aquesta gent? Aquí ha d'haver un canvi i començar a treballar.
Bé, que el treball sigui pel bé de tots, sobretot, i per acabar amb aquesta amenaça, certament. El papa Francesc ens diu canviar els cors dels terroristes és el desig més radical, diguéssim, no? Però mentre això no passi, s'ha d'intentar d'altres maneres.
Jo crec que, no sé, jo l'he escuchat sus palabras en la Nochebuena.
Per exemple?
El nuestro padre, el papa Francisco, yo creo que ha insistido mucho en la paz en el Oriente Medio, en Siria, porque él sabe el reflejo que hay. Sabe dónde hay, dónde está el problema.
El rovell de l'ou del problema, no?
Yo creo que los líderes europeos muchas veces tienen que hacer caso. Ojalá que puedan hacer caso a las palabras que él dirigió en la Nochebuena a todos los cristianos en el mundo sobre estos conflictos. Son los más importantes en el siglo XX y en el siglo XXI.
Algun últim comentari abans d'acabar?
Bé, no, comparteixo, vull dir, seria fantàstic, i comparteixo que és un missatge radical, perquè potser és el més difícil, no? Però també sí, és el...
El més desitjable,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Que aquests terroristes rectifiquessin la seva actitud, no?
Esperem.
Esperem. Gràcies, Alexander Golovin, i també gràcies a Mohamed Said per haver-nos acompanyat avui. Bon Nadal, estem en l'octava de Nadal, per tant, bones festes de Nadal i bona entrada d'any 2017. Fins una altra. Bona nit.
Bona nit.
Igualmente, bona nit.
Acabem donant el resultat de l'enquesta. Marta, quin és?
Avui us preguntem preguntàvem, l'atemptat de Berlín ha augmentat la teva preocupació per l'amenaça terrorista i el resultat final de l'enquesta ha estat amb un 45%. Sí, va ser un atac molt calculat contra les arrels cristianes, amb un 42%. No, la situació és la mateixa i, per tant, cal seguir amb l'alerta i amb un 13%. No ho sé, però com s'ha de treballar per aturar aquests crims?
Gràcies, Marta, i us anunciarem també la pregunta de demà. La pregunta que us formulem és sobre la banca. La banca treballa ara millor després del que ha passat darrerament? I és que demà volem analitzar la situació de la banca després del cop donat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea la setmana passada, amb dues sentències molt dures. La banca treballa ara millor després del que ha passat darrerament? Podeu respondre sí. Ha crescut la consciència social sobre la necessitat d'aquesta millora? Sí, les sentències judicials i la regulació del sector l'han ajudat a rectificar. O bé no, encara està lluny de ser un negoci socialment just. Podeu opinar ja des d'ara mateix, des de les 8 del vespre, a través de radioestel.cat.